La prova és que quan vas al matí a tirar les escombraries no t'hi pots acostar, vull dir, jo ja les llenço a distància i mira, dic, ja no hi ha qui ho aguanti, això. I van passant els ajuntaments i com que a més tots tenen un problema de sordesa, perquè no escolten el ciutadà, no. Doncs ni la Colau ni els d'ara, pues així va la ciutat.
Però escolta, en principi no t'han de deixar, els bars t'han de deixar...
O no, perquè hi ha molts bars que et diuen que si no consumeixes no, tenen el dret d'admissió.
Jo crec que hi ha una llei de fa moltíssims anys que no s'ha revisat, on estan obligats a deixar-te entrar a pixar.
La gent no entra... La gent, el guiri...
No, el guiri no controla.
I el que va tajat, perquè la gent... A veure, la gent pixa... Sobretot, a mesura que va avançant el dia, la pixera es va estenent.
La quantitat
de cervesa,
no? I al
final, a partir de les 10 o 11 de la nit, ja la pixera i la caguera per tota Barcelona ja és repartida. Els bars estan tancats,
i hi ha bars que hi ha una contrasenya per anar al lavabo.
Exacte.
Perquè la contrasenya te la dones si consumeixes.
Ah, és veritat.
Hi ha alguns que ho fan, això.
Aquests tipus fast food van amb contrasenya.
No sé. Bueno, perquè més d'un va allà al lavabo a drogar-se.
Sí.
Llavors, clar, s'han trobat més algun pajarito allà... Vull dir, és que, clar, el món del lavabo és un món...
Pensava que era Badalona era bastant...
No, Barcelona també.
Ciutat sin ley, veig que Barcelona també, sí. No?
Bueno, però tot és bonisme.
Ho arreglarem...
Tot és guai, tot és...
Ho arreglarem quan tu siguis alcalde de Barcelona i jo de Badalona, no?
Ara sí que m'ho estic plantejant, perquè veient que van passant i no arreglen res, doncs potser sí que m'hi posi. Bueno, dit això, anem amb Tamara Falcó, que ha confessat que és el que més troba a faltar d'estar soltera. Ho ha dit en una entrevista al programa Martínez y Hermanos de 4.
Echo de menos el silencio.
Bien.
Gusta mucho el silencio.
¿Y
los grillos?
Vale. ¿Y qué pasa, que Íñigo?
Y entonces hay veces que Íñigo pues está trabajando y entonces yo lo escucho todo. Pero tengo unos cascos.
O sea, él le gusta hablar mucho en casa, monta mucho...
Claro, y trabaja mucho desde el ordenador, desde casa, entonces habla y entonces hay veces que sí, pero ahora tengo el pardo y me voy a pasear por el pardo con los perros y eso es una maravilla.
Que diu que treballa, si no fot pal a l'aigua, o sigui, és que no té feina que se li conegui. Sí que és veritat que feia de relacions públiques en aquella discoteca,
no?
Lula Club o algo així, on es va morrejar amb una noia i ho va haver de deixar perquè li va dir a Tamara, lo de la noche te confunde, canvia de professió. Ara està intentant obrir un local pagat amb el Turronero i quatre d'aquests empresaris que la toquen amb famosos, volen obrir com una mena de restaurant, perquè ell també estava... Era relacions públiques d'aquest grup del Rafa Nadal, de Tatel, Totó i tots aquests.
Sí, lo teníamos contratado y era un éxito rotundo, sus relaciones públicas y sus contactos.
Sí, pues res.
Però que no va a missa, si ha d'anar a missa.
Bueno, però va els diumenges a missa. I clar, no té... Jo crec que està tot el dia al telèfon perquè parlar amb la Tamara ha de ser...
No hi ha que aguantar.
Vull dir, la Tamara ha de parlar amb Victoria Federica. Saps? Amb Vicky Fede, que parlin elles de les seves coses.
És un altre nivell.
I a més es comuniquen com en so, com amb son.
Sí, bueno, és un altre nivell. Cadascú té el seu...
És diferent perquè la Vicky Fede...
El seu entorn.
Vicky Fede ho té més nasal. No? No és tan nasal...
Jo trobo, aquest cop sí que trobo que ta mare se l'entenia una mica menys, perquè anava molt ràpida i tenia com...
Però això és com si fossin grills, allò que deia ella que volia grills.
Estic llegint que l'Íñigo Nieva, a banda de ser soci del Turronero, com deies, que també amb Iván Espinosa de los Monteros.
Sí, perquè és el mateix local, eh?
Per fer aquest restaurant. O sigui, aquest és el... El grup de socis.
Ta mare és de Hazte Oír, eh?
Sí, no, entre fatxes han del juego. Bueno, escolta, abans que marxis, Borja Thyssen i Blanca Cuesta, segons publica avui la revista Semana, han decidit traslladar-se a Dubai amb els seus 5 fills.
Sí, i no esperaran ni que acabi el curs.
Però que és un tema tributari, també?
Bueno, ell pensa que ella viu...
Aquí no quedarà ningú per pagar impostos, eh?
Nosaltres.
Els mateixos, eh?
Nosaltres com uns idiotes. La Blanca Cuesta viu a Madrid des de fa moltíssim, amb els nens que van al col·le i tal. I el Borja viu entre, no sabem a on, comptant la nota pitjor, els 183 dies per tributar aquí, doncs està un temps a Andorra, a Suïssa, i va fent. I tenen una casa a Dubai. Què passa? Que han dit, mira, pirem d'aquí perquè al final vols estar amb els teus fills i la cosa... Llavors marxaran a Dubai perquè s'han comprat un terreny de 4 milions d'euros on construiran amb 5.000 hectàrees.
Vinga, no, a lo loco.
Una borrada, on construiran la casa i mentre estiguin fent, que pot ser un parell d'anys, viuran a la casa que ja tenen a Dubai. A Dubai, que no es paguen impostos, i si tens la nacionalitat que te la donen, els rics ràpidament els hi donen tot, com a l'Alves, la gent ets un violador i tens diners, doncs surts al carrer, doncs si ets ric també pots tenir la nacionalitat d'on vulguis, i a Dubai te la donen, has de tenir casa, clar, ets ric, et compres una casa, llavors no pa... sí que van posar fa un any una mena d'IVA d'un 5% i alguna, però bueno...
Per dissimular.
Res, i que segurament ho pagaran els quatre desgraciats també de Dubai, però ells no pagaran. I se'n van cap allà. La pregunta és a veure què passa amb la Tita i amb tot el que representa que Borja gestiona una part de la col·lecció del Thyssen i tal. Ell la gestiona venent-se-la cada cop que necessita pasta. O sigui, aquesta és la seva,
bueno,
la seva manera de gestionar
no és l'únic,
la col·lecció.
No és l'únic, que hi ha gent... Aquestes segones i terceres generacions...
Bueno, la cultura de l'esforç la tenen
reunint. No, perquè ja gestionen el que van generar els avis o els pares, i aleshores la segona o tercera, per això molts negocis s'acaben venent o acaben desapareixent.
Són profundament dropos, tant Borja com Blanca.
Si
no
pots, entra... Ara et vaig dir una cosa, entre tu i jo. Si pots ser dropo i pots viure de la...
Això sí.
Tu treballaries?
No.
Doncs ja està.
El pare guanya el ral i el fill el gasta mal.
Aquí està. Aquí. Mira, doncs amb aquesta magnífica dita, senyor Marcelí, acomiadem avui a Laura Prat. Esperem divendres.
Molt bé, aquí estarem.
Nosaltres obrim línies amb un aplaudiment per Laura Prat. Per cert, saludem ja el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Els barons socialistes giren l'esquena a la proposta de finançament. És que anava a dir, per cert, anava a comentar una notícia, però com que no sé si és fake...
Digue-me-la, que jo t'ho dic.
Podria quedar bastant en fora de joc, i com que no sé si és certa o no, per això m'he frenat, perquè he vist en un primer moment a l'apunt, però després m'he frenat. Dèiem que els barons socialistes han girat l'esquena a la proposta de finançament. Clar, estem en campanyes electorals, què vols? Joan.
Sí, girant l'esquena a la proposta de finançament singular de Pere Aragonès, els líders socialistes de Castella-La Manxa, Aragó, Astúries o Cantàbria qualifiquen d'insolidària la proposta que planteja Catalunya. Aquesta vol que la Generalitat recapti tots els impostos, però també preveu una quota de solidaritat. L'últim dirigent del PSOE que ha dit de cap de les maneres és l'asturià Adrián Barbón.
Nosotros, como Gobierno Unidad Progresista y Reformista, defendiendo los intereses de Asturias, rechazamos de forma clara, nítida y rotunda. Estamos totalmente en contra de la reforma de un sistema de financiación autonómica que, en primer lugar, rompe con el acuerdo multilateral y, en segundo lugar, rompe con la solidaridad entre españoles.
El PP asturià ja ha dit que en aquest assumpte li donarà suport en el que calgui. La resta de dirigents autonòmics socialistes també creuen que la proposta de Catalunya és insolidària. El govern espanyol ja ha dit que un canvi del model de finançament s'ha de negociar entre tots els territoris de l'Estat. La sequera ha fet caure la producció de cava gairebé un 40% l'últim any. Ho diu la DO Cava, que ha fet balanç de com ha anat el 2023. En total s'han venut 252 milions d'ampolles, que és una xifra rècord. S'ha compensat la baixada de producció amb les toc d'altres anys. El president del Consell Regulador, Javier Pagès, ha explicat que la DO posarà en marxa un fons de reserva de vi base per garantir una producció mínima de cava quan hi hagi falta de raïm per la sequera.
A l'any que tinguem una bona collita, perquè hi vindrà, aquest raïm de més que té bona qualitat, el que es pot fer és elaborar com a vi, però vi de qualitat, i mantindre la bodega com un dipòsit, i si després, l'any següent, quan sigui, tenim mancança de vi, que ve del raïm, doncs l'aprofitem i el portem dintre el sistema. Això és el que seria una provisió de garantia, és tindre un coixí.
Pagès admet que les bodegues s'estan reorganitzant per afrontar aquesta falta de raïm. Alguns prescindiran d'alguns clients, d'altres, per exemple, pujaran preus. Precisament parlant de la sequera, que teníem a sobre ja l'any passat, doncs han quedat denunciats dos joves acusats de provocar 8 incendis a l'Alt Penedès. Van iniciar-los en terrenys agrícoles i industrials entre els mesos de maig i setembre. Concretament, van provocar els focs als municipis d'Avinyonet del Penedès, La Granada, Olèrdola i Vilafranca. Els piròmens de 18 i 21 anys havien pujat vídeos a les xarxes socials on es veia com iniciaven els focs. A més, els van enxampar diverses càmeres de seguretat de la zona. I ara els esports amb Albert Bassas.
L'eslové Tadej Pogačar ha sentenciat aquesta edició de la Volta a Catalunya guanyant també la tercera etapa en final a Porta i enviat especial de RAC1 Gerard Ballera.
Ha estat una exhibició de Tadej Pogačar aquí a l'estació d'esquí de Porta i ha atacat a més de 7 quilòmetres de l'arribada i ningú l'ha pogut seguir, tot i que, per exemple, Mikel Landa és qui més ho ha intentat. De fet, Landa ha estat el primer primer dels mortals. Ha arribat a 48 segons de l'eslové i afiança una mica. La seva segona posició a la general és a 2 minuts i 27 segons de Pogacar. Blasov, tercer, a 2 minuts i 55 segons. Sisena posició a la general per Enric Mas, a 3 minuts i 27 segons. I setena pel líder del Visma, Sepp Kuss, a 3 minuts i 34 segons.
D'altra banda, i segons us hem avançat avui a RAC1, l'absència de Cancelo l'últim partit de Lliga al Metropolitano era per precaució degut als problemes coronaris d'un familiar del jugador portuguès. El Barça li volia fer més proves i, tal com ha informat després la Vanguardia, Cancelo les ha superades satisfactòriament i podrà tornar a jugar amb normalitat. Tot plegat el dia que la Guàrdia Civil ha detingut diversos excàrrecs de la Federació Espanyola de Futbol en l'època Rubiales, entre ells dos assessors jurídics i el cap de recursos humans, en el marc de la investigació sobre els contractes amb l'Aràbia Saudita per portar la Supercopa d'Espanya al País Àrab. També s'ha investigat el domicili particular de Luis Rubiales, tot i que l'expresident de la federació es troba fora del país. Això ha provocat la suspensió de la comissió gestora que havia de convocar aquesta tarda les eleccions a la presidència de l'ens federatiu. I entre les previsions per avui, el Barça femení visita aquest vespre a les 9 al Brand Noruec a l'anada dels quarts de final de la Champions, i abans a 7:15 el Barça de bàsquet jugarà partit d'Eurolliga a la pista del Fenerbahçe de Saruna Xesgavicius, dos partits que podreu seguir en directe a RAC+1.
I pel que fa al temps, s'escapen alguns xàfecs locals a punts del Pirineu, mentre que la resta es manté el domini del sol. La temperatura torna a ser molt suau en aquest primer dia de la primavera, amb valors màxims que s'han apropat als 25 graus a les comarques de Ponent.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Tres minuts, arribarem a un quart de sis de la tarda. Dani Alves, que és un dels noms del dia, podrà sortir de la presó després d'un any i dos mesos. I paro aquí perquè estem parlant d'un any i dos mesos. Si paga 1 milió d'euros de fiança, que podeu estar segurs que no els ha pogut pagar aquesta tarda, perquè, tal com apuntava Toni Muñoz, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
A la tarda no hi ha ningú.
No hi ha ningú, i aleshores no, encara que hagis...
Això és com els bancs, a la tarda sí. Està tancada l'oficina.
L'hora límit era 2:15, no en la defensa de Neymar... Ai, disculpa, de Dani Alves no ha aconseguit els diners, i aleshores, doncs, en principi...
Bueno, has dit Neymar perquè sí, se li ha demanat al pare de Neymar que posés el 1 milió d'euros, que suposa que els anava a posar, però quan els ha anat a posar, l'oficina ja estava tancada.
Ja estava tancada, i aleshores li han dit, bueno, doncs torni demà, i en principi, doncs, demà serà el dia que dipositarà aquests diners, es faran tots els tràmits i ell podrà sortir a la presó.
L'Audiència de Barcelona també li imposa al futbolista un ordre d'allunyament i prohibició de comunicació amb la víctima... m'agradarà veure-ho, retirada dels dos passaports i personar-se setmanalment al jutjat. La decisió del tribunal, però, conté un vot particular. L'advocada de la víctima, Esther García, ha avançat a RAC1 que recorreran i s'ha referit precisament a aquest vot particular.
Recorrerem aquesta resolució judicial perquè creiem que no s'ajusta a dret. De fet, el vot particular fan constar nombroses sentències de l'Audiència Provincial de Barcelona de diferents seccions on diuen, doncs, que s'ha ratificat sempre la decisió de pròrroga de presó preventiva per evitar el risc de fuita, fins i tot amb penes inferiors a la que li han imposat de moment a Dani Alves.
Doncs, per parlar d'aquestes i altres qüestions, com dèiem, ens acompanya el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Com dèiem, Dani Alves ha demanat ajuda al pare de Neymar per pagar la fiança. Això vol dir que demà, si avui està tancat, demà podem donar per fet que ja sortirà de la presó. Amb quines condicions? És a dir, a banda del que m'ha explicat, ara ho parlàvem a micro tancat, aquí estem parlant d'una confirmació de sentència, no? D'un recull d'uns recursos, i bueno, a partir de que quan se sàpiguen els recursos veurem què passa, però és a dir, Dani Alves no haurà de tornar de moment a la presó.
No, fins que la sentència sigui ferma i veurem en quins termes és aquesta sentència, no? És a dir, fins ara, perquè la gent ho entengui, perquè a vegades jo crec que, malgrat que hi hagi una condemna, que és en primera instància, és l'Audiència de Barcelona, li va imposar 4 anys i mig de presó, això no vol dir que la sentència sigui ferma. I fins que no és ferma, la situació, la condició en la qual està Dani Alves és en presó preventiva. Per tant, la presó preventiva té uns supòsits. Tu quan pots ficar algú en presó preventiva? Doncs quan hi ha risc de fuga, quan hi ha risc de destrucció de proves, o quan hi ha risc de destrucció, de reiteració delictiva. Val? En aquests tres supòsits, a Dani Alves què van considerar? Doncs sí, que hi havia risc de fugida. Que es pogués fugar, per què? Perquè té molts diners, perquè és brasiler, perquè no hi ha un tractat d'extradició amb el Brasil, i per tant podia desaparèixer en cas que l'haguessin deixat en llibertat. Per assegurar tot això, i que es presentava al judici el dia que s'havia de fer, el van ficar a la garjola. Ara, doncs, també s'havia d'assegurar aquests tres supòsits. La destrucció de proves, això no té gaire sentit, perquè, diguéssim, el cas ja s'ha jutjat i, per tant, ara ja no cal que destrueixi res. La reiteració delictiva, bueno, pot...
Segons el que ha dit l'Audiència de Barcelona, diu que no hi ha... Que no creuen que hi haurà reiteració del,
que no creuen que
del
hi ha,
delicte.
Clar, no creuen que hi haurà reiteració del delicte. I també creuen ara que s'ha rebaixat el risc de fuga. Aquí, clar, és un debat que, bueno, és interessant. Per què? Perquè hi ha dos magistrats que consideren que el risc de fuga, un cop l'han condemnat a 4 anys i mig, és més baix, i que, per tant, se'l pot deixar en llibertat, i hi ha un altre magistrat, doncs, que ha presentat un vot particular discrepant amb la decisió majoritària, en la qual diu que el risc de fuga, un cop t'han condemnat, és més alt.
Deixa'm dir que dels tres magistrats, un és una dona i els altres són dos homes.
Sí, i un dels homes és qui ha dictat el vot
particular. No la dona.
Que és el vot particular.
I aleshores... Dels tres magistrats... Sí, però bueno...
El vot particular és d'un home.
M'apunta l'Àfrica, sí, que hi ha moltes dones...
Masclistes.
Sí, però bueno, no deixa de cridar l'atenció que la dona estigui a favor i que l'home, un home, meti un vot particular. Però bé...
No, i bàsicament el que diuen aquesta magistrada i aquest magistrat que han donat suport a deixar-lo en llibertat és que consideren que abans l'argument que s'havia esgrimit, doncs, per justificar que se'l mantenia en presó provisional era que, com que s'enfrontava a una possible pena de 9 anys de presó que li demanava la fiscalia, o de 12 que li demanava l'advocada de la víctima, Esther García, que la sentia mare, doncs, clar, eren penes molt altes i això podia provocar que Dani Alves s'atemorís i pogués marxar. Ara, com que la pena és gairebé mínima, la mínima pràcticament que fixa el delicte d'agressió sexual, 4 anys i mig de presó, per tant, es rebaixa aquest risc de fuga. Aquest és l'argument principal amb el qual, doncs, ara mateix han deixat en llibertat a Dani Alves. L'altre magistrat diu tot el contrari. Encara estem pendents, doncs, que la sentència sigui ferma. Pot ser que la pena, finalment, que li acabi caient no és de 4 anys i mig, sinó de 9, per exemple, que és el que li demanava la fiscalia, o de 12, o molt més alta dels 4 anys i mig, que per tant, doncs, el risc de fuga continua existint, i que per tant ell seria partidari de mantenir a Dani Alves en presó preventiva fins al màxim possible, que serien 2 anys i 3 mesos de presó, que és justament la meitat de la condemna de 4 anys i mig que li van imposar.
Clar, perquè la sentència de 4 anys i mig i amb 1 any i 2 mesos ja està al carrer.
Sí, són 14, clar, són 14 mesos.
Surt, trobo que no surt molt penalitzat una persona que contra la voluntat d'una dona comet aquest de moment, a dia d'avui amb la sentència, aquesta violació.
Sí, totalment. És que clar, aquí hem de tirar una mica enrere. Què deia? La sentència feia un relat de fets molt dur sobre què va ser el que va passar en l'interior d'aquell lavabo on es va produir la violació de Dani Alves cap a aquesta jove de 23 anys. Aquell relat era molt dur, però després la sentència potser no s'adeia o no era tan dura la pena imposada amb el relat de fets que es feien. I sobretot aquí hi havia la gran qüestió, que jo crec que és la més polèmica de tota la sentència, que és considerar que els 150.000 euros que va pagar Dani Alves era una voluntat de reparar el dany. quan era una fiança obligatòria de pagament. Sí que és veritat que si la pagues, doncs, podia no haver-la pagat, però la va pagar. També és veritat que 150.000 euros pel patrimoni que té Dani Alves és pecat a minuta.
Exacte.
Doncs aquí jo crec que aquesta és la clau de tot, no? És a dir, això és el que fa que tingui una pena de 4 anys i mig de presó, haver considerat allò com un atenuant, aquells 150.000 euros, que eren obligats, que li va imposar obligatòriament el jutjat d'instrucció, i això fa doncs, que avui ens trobem en aquest escenari, doncs, que Dani Alves va demanar la llibertat i finalment li han donat la raó amb aquests impediments, diguéssim, amb aquestes restriccions de retirada del passaport, haver d'anar cada setmana al jutjat i amb la prohibició d'aproximar-se a la víctima, com no podria ser d'una altra manera.
Abans de tancar aquest capítol, per quan s'espera la resolució de les dels diferents recursos?
Doncs mira, la veritat és que no hi ha un termini, però sí que hi ha un element que crec que és important, i és que quan hi ha una causa en pres, quan hi ha una causa doncs, que afecta una persona que està engarjolada, els recursos es tramiten per la via d'urgència i, per tant, van més ràpid que els altres. Què passa? Ara aquesta ja no és una causa en pres. Dani Alves ja no està entre reixes. Per tant, anirà molt més lent. Vull dir que és possible doncs, que bé, quan sapiguem o que la sentència sigui ferma, doncs passin un o dos anys. Vull dir que Dani Alves és possible doncs, que passi un o dos anys en llibertat a l'espera de que la sentència sigui ferma i veurem a veure quin és el pronunciament últim que segur que hi haurà davant del Tribunal Suprem i que haurà de decidir doncs, si ha de seguir amb la pena, si no ha de seguir...
I a nivell econòmic, ell com està ara mateix?
A nivell econòmic, ell té un procediment al Brasil, el va denunciar la seva exdona, la mare dels seus dos fills al Brasil, i un jutge doncs, va determinar que l'immobilitzaven tots els béns. Aquest ha sigut, diguéssim, el principal impediment que ha tingut en aquesta causa, perquè recordeu que en el seu dia es va parlar d'un possible pacte que es va explorar, no?, la via d'un possible pacte de Dani Alves amb la víctima a canvi de pagar uns milions d'euros per aconseguir una pena mínima, que finalment doncs, és la que li han acabat imposant, vull dir, sense pagar aquests diners. I ell, la principal dificultat que tenia era que no tenia accés a aquests diners. No podia accedir, però els té bloquejats pràcticament tot el seu patrimoni. En paral·lel, també m'ha anat explicant aquests dies doncs, que l'agència tributària va perdre el procediment contra Dani Alves. Dani Alves tenia diversos procediments oberts en què li havien exigit uns pagaments perquè deien doncs, que els seus drets d'imatge de quan era jugador del Barça no els havia tributat correctament, i ell va plantar cara a Hisenda, va anar als tribunals, va anar a l'Audiència Nacional, que és l'òrgan competent per a aquestes qüestions, i va guanyar. I encara té més casos oberts, però en total Hisenda li ha de tornar... entre el que ell deu i el que li han de tornar, en total són uns 7 milions d'euros. I aleshores, ell, això, com que ja ha guanyat aquests procediments, i encara que no li han executat i no li han donat els diners, ell ho ha fet servir com de dir, escolta, és que jo tindré aquests diners, per tant, jo ho puc posar com
un aval.
Com un aval, com una garantia de pagament, no? I avui s'ha produït un fet, jo crec, molt curiós, i és que mentre l'Audiència de Barcelona notificava als advocats de Dani Alves i a l'advocat de la víctima que decretava la llibertat sota fiança de Dani Alves, en aquell mateix moment Hisenda li estava entregant al seu advocat fiscalista un certificat en què li deia que en els propers 10 dies faran efectiu el pagament de 6,8 milions d'euros que ha guanyat o que li ha de tornar Hisenda d'aquests procediments que tenia obert. El mateix dia, curiosament. Vull dir, a vegades hi ha coincidències.
Sí, sí, com deia Gonzalo Bernardos...
Que casualitat.
Que casualitat.
Casualitat.
Exacte. Doncs ara, en aquests 10 dies, Dani Alves cobrarà aquests 6,8 milions d'euros, però per anar més ràpid, doncs avui el que ha fet ha sigut demanar-li al pare de Neymar que s'havia doncs, ofert per
pagar-li un milió d'euros.
I si ell per una d'aquelles coses, en principi no ha de passar, però imaginem que aconsegueix anar fins al Brasil... Aquí què passa?
Bueno, se li obriria un procediment per trencament de condemna, perquè ho té prohibit, o trencament de mesura cautelar en aquest cas, perquè li han imposat la prohibició de sortir d'Espanya. Si en cas que ho fes, doncs se li obriria un nou procediment i es demanaria la seva extradició al Brasil. No hi ha tractat d'extradició.
Però no hi ha tractat d'extradició.
No, però s'hauria de fer per altres vies. Però... vaja, no ho sé, no sé que aviam, tot és possible en aquesta vida, però sí que és veritat que si tu comences a mirar i dius a partir d'un quart de la pena ja pots aconseguir permisos, és a dir...
Sí, perquè ha passat un any i dos mesos, vull dir, ja estàs fora, perquè t'has de complicar la vida.
Exacte, això és la conclusió a la que arribem, però bueno, ja veurem, no?, a veure com evoluciona, i demà en principi és el dia que ha de sortir, Després haurà d'anar, perquè aquest també és un altre procediment, ell ha d'anar a l'Audiència de Barcelona, no se n'anirà a casa des de la presó, sinó que haurà d'anar a l'Audiència de Barcelona, allà li faran entrega de la interlocutòria que han dictat avui, on se li notificarà personalment que ha de lliurar el passaport, a quin jutjat ha d'anar a signar cada setmana i totes aquestes mesures que li han imposat. Ell també ha de notificar en quin domicili viurà perquè estigui controlat i a partir d'allà ja podrà marxar cap a casa seva.
Doncs, com dèiem, aquest és el capítol d'avui de Dani Alves, que molt possiblement surti demà de la presó. I parlant de les presons, les protestes dels funcionaris de presons continuen, però avui s'han desplaçat a la plaça Sant Jaume de Barcelona, just el dia que fa una setmana de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric. Els treballadors insisteixen que les protestes no s'aturaran fins que pleguin els responsables del Departament de Justícia. Mantenen l'exigència de dimissions, però el govern defensa que el primer que s'ha de fer és asseure's a parlar. A veure, Toni Muñoz, a dia d'avui com estan les coses i, a banda de com estan les coses, d'on venim? Ens agradaria saber... el fet aquest luctuós d'aquest assassinat de la cuinera de Mas Enric, si ha estat, diguéssim, el detonant del que estem vivint i d'on venim amb tot un seguit de fets que potser han arribat al punt de que els funcionaris diguin que no volen continuar a dia d'avui amb la situació en la que han estat treballant aquests darrers mesos o anys.
Sí, aviam, aquesta qüestió doncs ve de lluny, perquè hem de recordar doncs que fa uns quants anys es va aprovar un nou protocol en què s'impedien o es prohibien les que eren les contencions mecàniques a les presons, i això va... doncs irritar moltíssim els funcionaris perquè consideraven que cada vegada se'ls donaven menys eines a l'hora d'enfrontar-se a episodis violents a les presons.
Disculpa, contenció mecànica...
Una reducció, és a dir, que hi ha alguna persona que és violenta, aleshores que la pugui reduir manualment, amb persones a sobre i tal, no? Aleshores, això de les entitats de drets humans sempre havien posat el crit al cel que aquestes pràctiques doncs vulneraven els drets humans i que, per tant, s'havien d'evitar. Això doncs va acabar amb un protocol en què evitava o prohibia aquest tipus de contencions i al mateix temps va coincidir, diguéssim, amb un augment de les agressions que patien els funcionaris, segons les dades doncs, que sempre han donat els sindicats.
I que avui, per exemple, han conegut dades i s'han doblat respecte a l'any passat. Exacte. O sigui, de les dades de l'any passat s'han doblat respecte a l'anterior.
Exacte. I aleshores, és a dir, això... que ja va irritar moltíssim els funcionaris de presons, ha anat en augment aquesta indignació perquè sempre consideren que se'ls està desprotegint a mesura que passen els dies, no? Ells sempre també han fet una reclamació, i és que per una banda doncs està molt bé que no es puguin contenir o no tinguis aquesta potestat per reduir a una persona violenta, però un dels passos previs que s'hauria de fer potser és controlar millor les persones amb malalties mentals que acaben en un centre penitenciari i que potser no se'ls hauria d'enviar a la presó i els hauries d'enviar a un psiquiàtric, no? I aleshores que moltes vegades es troben que a dins del mateix centre penitenciari hi ha aquest tipus de persones que doncs poden tenir, diguéssim, alguns comportaments violents i que ells doncs es troben indefensos a l'hora d'actuar. Aquesta bàsicament és, diguéssim, el caldo de cultiu que s'ha anat doncs gestant al llarg d'aquests anys i que, doncs, malauradament, la setmana passada va coincidir amb aquest malestar doncs, amb l'assassinat de la Núria López, una cuinera doncs, de Mas d'Enric, que va ser assassinada per un pres que complia condemna per assassinar a una dona amb un ganivet de cuina. Això va passar l'any 2016, aquest home vivia a Valls, mantenia o s'havia obsessionat amb una dona que exercia la prostitució, d'haver-hi un dia doncs, que la va trucar per mantenir relacions, aquesta dona doncs, va anar a casa seva, van discutir i aquest home doncs, va agafar un ganivet de cuina i li va tallar el coll. Aleshores, aquest home doncs, el van detenir, va entrar a complir, el van condemnar a una pena de 12 anys de presó i doncs, va començar a complir condemna a Mas d'Enric. Des d'aleshores, doncs, ell portava, des del 2016, com dèiem, a la presó i en portava uns 4 destinat a la cuina. Val? Perquè era un pres de confiança, sempre ens expliquen doncs, que era una persona doncs, molt endreçada, que tenia molt endreçada l'habitació, molt respectuosa, una persona doncs, que tenia un comportament impolut. Aleshores, els presos de confiança, que tenen un bon comportament, doncs, són els que poden accedir a la cuina. Se'l va destinar allà, portava 4 anys, en principi amb bon comportament. De fet, era el caporal de la cuina, vull dir, era el pres amb més rang en aquesta secció, diguéssim. I per sobre, doncs, hi havia la cap de cuina, que era la Núria López, que era aquesta dona. Doncs el que va passar dimecres passat, per segons ens expliquen les investigacions, perquè la Generalitat no ha donat cap mena d'explicació sobre el que ha passat, i ja ha passat una setmana i encara no sabem com es va poder produir aquest fet, doncs és que aquest pres va demanar, un cop ja estava tancada la cuina, poder anar un moment, no sabem per què, si s'havia deixat alguna cosa o el que sigui, un funcionari, doncs, o qui sigui, li va donar el permís, va anar a la cuina, va agafar un ganivet, va tancar aquesta noia a la cambra frigorífica, allà la va matar, després va sortir de la cambra i ell es va tallar el coll i es va suïcidar. Això és el que va passar, i a partir d'aquí tots els interrogants oberts, què és el que ha passat, no? Com aquesta persona violenta, condemnada per uns fets que després ha reproduït, estava destinat a un lloc amb accés a ganivets, o com... O després se'ns ha dit, no?, que els presos no tenen accés als ganivets. Bé, doncs aquell dia aquesta persona va tenir accés a un ganivet, que és el que va passar, i algú, doncs, ha de donar explicacions.
Però s'ha dit que aquest pres havia tingut un... O sigui, que havia estat expedientat, sí, per una agressió a un altre reclus. Vull,
sí,
dir, que un
això va ser el desembre. Això va ser el desembre passat, per tant,
per
fa
tant,
3 mesos.
No era impolut el seu comportament a la presó.
No, de fet, l'últim episodi violent, o un únic episodi violent, diguéssim, que va, doncs, tacar, diguéssim, aquest expedient impolut a la presó, va ser el desembre, on va tenir una baralla amb un altre pres, se li va obrir un expedient, se'l va apartar de la cuina, i després, per això, sí que se'l va tornar a readmetre. Aleshores, qui ha pres totes aquestes decisions, per què, com es justifiquen, aquests són els interrogants que la Conselleria de Justícia i que els funcionaris de presons estan reclamant, i que, per això, doncs, portem una setmana en protestes. Aleshores, les protestes han estat molt virulentes, s'ha tancat, s'han bloquejat els centres, hi ha hagut milers de presos que no han pogut sortir de les cel·les durant uns dies. Això, doncs, per totes les entitats de drets humans també han posat el crit al cel, doncs, que les persones privades de llibertat no surtin de la cel·la, i al mateix temps, doncs, els funcionaris no han obtingut cap mena de resposta de la Conselleria de Justícia, que portem una setmana i encara no sabem què és el que va fallar, no? De fet, fins i tot s'ha de dir, doncs, que la Consellera de Justícia i Amant Calderó, que, diguéssim, és a qui han posat la liana
el focus,
tots els funcionaris de presons, no han donat cap mena d'explicació sobre això. I clar, hi ha una persona morta, la primera persona funcionària, treballadora de presons, que han assassinat per un altre pres en la història del sistema penitenciari català. No havia passat mai. Sí que hi havia hagut assassinats entre presos, però a una persona treballadora no l'havien assassinat mai. Ara ha passat i ningú ha donat cap mena d'explicació. Per tant, què diuen ara els funcionaris? Doncs que fins que no ens donin explicacions i fins que algú no assumeixi la responsabilitat del que va passar, doncs ells seguiran amb les protestes. Veurem si tan virulentes o tan contundents com en els últims dies en què s'han bloquejat els centres o d'un altre tipus. Ja sabem, doncs, que demà la Consellera de Justícia dona explicacions al Parlament davant de la Diputació Permanent a primera hora del matí, i els sindicats, doncs, han convocat protestes a les portes del Parlament en contra de la gestió que està fent la Consellera de Justícia.
De moment, com deies, no hi ha hagut aquest tipus de d'explicació. Sí que avui, en una entrevista amb Gemma Nierga, al matí la consellera Laura Vilagrà, la vicepresidenta del govern, per tant, càrrec per sobre de la consellera, sí que ha dit, ja ha obert la porta a dimissions. Per tant, diguéssim que hi hauria un primer moviment del govern a començar a replantejar-se aquesta actitud de moment d'immobilisme per part de la conselleria.
Clar, és que aquí han passat diverses coses, i jo també, clar, ho he seguit des del primer dia, i te n'adones que hi ha vegades que tu pots tenir... És a dir, tu no cal que expliquis exactament si no ho saps, perquè és veritat, doncs, que moltes vegades, si no tens tota la informació, no pots donar unes explicacions, perquè, clar, després et poden contradir, no?, i tu perds autoritat, no? Però sí que és veritat que quan ha passat un fet tan greu, doncs les autoritats han de sortir a explicar i assumir responsabilitats. És a dir, aquí ha passat una cosa molt greu i sembla que això estiguem parlant d'un accident laboral, i no és un accident laboral. Això és... Hi ha un pres que ha matat una treballadora. Qui va decidir que aquest pres havia d'estar en aquella cuina i per quina raó? És a dir, tot està justificat, hi ha uns protocols, hi ha uns... Bé, doncs s'ha de mirar què és el que va fallar. Jo entenc, no?, que hagi passat una setmana i que encara no tinguis les conclusions, però sí que saben el que va passar. I això, i si no ho saben, doncs ha de demanar que aquestes investigacions vagin més ràpides, que per això són el govern de la Generalitat, no? I aleshores jo crec que, en fi, s'han trobat a faltar, diguéssim, alguna mena d'assumpció de responsabilitat o almenys una mena de, una mica de sensibilitat cap a aquestes persones, doncs, que treballen en els, els centres penitenciaris.
Bé, hi ha molta crònica negra a comentar amb el Toni Muñoz, per exemple, bé, un cas que també ens va sorprendre, d'un cap que, en fi, un cap que va trobar un home que buscava espàrrecs, concretament a Badalona, el 7 de març.
Imagina't.
Una setmana després, un mosso fora de servei que passejava el gos al barri de Gràcia va descobrir una bossa de plàstic que tapava un cadàver. A veure, hi ha alguna relació entre aquest cap i aquest cadàver?
Sí, es considera que és la mateixa persona. Mm. Es tracta d'un veí de Vic que es diu Joan Pere Madolell, que era una persona, doncs, que va desaparèixer el passat 29 de gener, i es considera, doncs, que aquest cap que va aparèixer primer a Badalona i després al cos que va aparèixer divendres passat, doncs, serien de la mateixa persona. Aquí els Mossos ara estan investigant qui pot haver-hi al darrere d'aquesta mort, perquè òbviament és una mort criminal, saber què és el que li va passar amb aquest noi, que, com dèiem, era de Vic, tenia 44 anys, i estan intentant reconstruir tot el recorregut, les últimes passes que va fer abans de desaparèixer. Si et sembla, el que sabem, eh? Joan Pere Madolell, que és aquest home de Vic, 44 sí. anys, que treballava a Casa Tarradellas, a la fàbrica, a GURB, estava el passat 29 de gener amb la seva parella, que és de Santa Coloma de Gramenet, van a passar allà el cap de setmana, i el diumenge a la nit ell se'n tornava cap a Vic per anar a treballar l'endemà a la fàbrica de Casa Tarradellas. Doncs aquella nit ell agafa, se'n va cap al metro, a l'estació de Fondo, a Badalona, o Santa Coloma, i allà, sembla, per les imatges de les càmeres de seguretat i que han pogut reconstruir els Mossos, es troba amb una persona que li demana una cigarreta, que és un noi que es diu Òscar, i, sense conèixer-se de res, decideix que se'n va de bars amb ell.
És raro, això.
És raro, però és el que va passar. És a dir, és una persona...
I, com les càmeres, i, perdona, com ho saben, que van anar de bars?
Bueno, perquè després ell va enviar diversos missatges, i això han pogut reconstruir-ho els Mossos, a, primer a la seva parella, després també amb un company, doncs, amb qui que el portava cada dia a la feina a Casa Tarradellas, doncs envia diversos missatges on se'l veu bevent amb, aquesta, amb aquest noi. Que
amb aquest que li demana un cigarro.
Que li demana un cigarro.
Però com se sap que no es coneixien? Potser sí que es coneixien.
No, crec que...
Potser eren amics.
El que diuen és que no es coneixien.
No?
No es coneixien. Però sorgeix una amistat pel, pel que sigui, i aleshores decideixen anar-se'n de festa i seguir, diguéssim, a anar, doncs, a beure cervesa, a beure gin tònics, i així és el com va enviant diversos missatges i per això
fins
saben...
Fins que hi ha un moment
fins que hi ha
que
un moment
no n'envia cap.
Que no n'envia cap i que desapareix. Aleshores, el que sembla és que passa aquell diumenge a la nit i tot el dilluns de festa, entre cometes, amb, aquesta, amb aquest noi que acaba de conèixer, que es diu Òscar, i a partir d'aquí...
Però aquest Òscar el tenen identificat.
Sí, el tenen identificat, i hi ha diversos periodistes que han parlat amb ell, també la policia, i ell va donant diverses versions, tot i que... alguna, la, és a dir, el que diu és que bàsicament va passar dos dies de festa amb aquest noi que no el coneixia de res, que es van fer amics, que van estar allò fent gin tònics i tal, i que va haver-hi un moment, doncs, que ha donat dos versions, que no se'n recorda molt bé com el va deixar, però que una estava, el va deixar assegut en un parc, i en un altre que el va deixar fumant amb un grup de nois, i que ell ja se'n va anar cap a casa. Això és l'explicació que ha donat. I ja està, i aquí és quan se li perd la pista. A partir d'aquí desapareix el dimarts la seva família, quan ja molt espantats, ja diuen, aquest noi no ha tornat, no ha anat a treballar, perquè és veritat que ell, amb el seu amic que el portava cap a la feina, li va enviar un missatge dient, demà no aniré a treballar, digues que no em trobo bé.
Que m'he de recuperar.
Sí, i aleshores doncs, ell segueix de festa, diguéssim, fins que bueno, desapareix, la seva família doncs, molt, molt preocupats, com és lògic, doncs, posen una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, que comencen a buscar-lo, difonen cartells sobre...
Sí.
Amb una fotografia seva, amb com anava, amb una descripció de com era, amb una descripció de com anava vestit aquella nit que va desaparèixer, i se li perd la pista fins que, doncs, el passat 7 de març, un home que estava doncs, buscant espàrrecs a prop de l'Hospital de Can Ruti, doncs, va trobar un cap que en un primer moment no se sabia qui era, però ràpidament, quan van saber quina zona era, la família d'aquest noi que va desaparèixer, del Joan Pere, va trucar als Mossos i van dir, escolta, que sapigueu que les imatges que ens va enviar i les fotos que ens va enviar, que estava de festa i en els bars on estava, estaven a prop d'aquesta zona. Per tant, podria ser que fos ell, no? Aleshores, clar, havien passat ja un parell de mesos, bueno, l'estat del cos, doncs, yeah, com yeah. es pot entendre, doncs no era el més òptim, i a partir d'aquí els Mossos d'Esquadra van encarregar una anàlisi de la dentadura i comparant-la amb les fotografies van poder determinar que es tractava del Joan Pere. Aleshores, aquí, primer, per una banda, clar, van trobar el cap, però van dir, ara, on està la resta del cos?
Clar.
Van seguir buscant, fins que divendres passat, un mosso d'esquadra fora de servei estava passejant amb el gos al barri de Gràcia, i quan va entrar per un carreró, doncs el gos sembla ser doncs, que es va fixar, anava olorant una bossa que estava allà tirada enmig del carrer, una bossa d'escombraries, i que li va cridar molt l'atenció fins que al final doncs, el mosso d'esquadra doncs, va obrir
i
va trobar la resta del cos. I aquesta resta del cos doncs, sembla ser doncs, que és d'aquest noi de Vic que havia desaparegut. Per tant,
sí, clar, demanar-te l'explicació de què fa el cos a Gràcia i el cap a Badalona...
Bé, aquí la principal hipòtesi és que bé, doncs hi ha algú que ha volgut que passés desapercebut o que ha triat diversos llocs per desfer-se del cadàver.
Perquè el cos a Gràcia estava sencer o falten trossos?
Això ja no
se
sap.
Clar, perquè ja no deixa de ser raro.
Però és curiós i és molt estrany, a part de molt macabre, no? Però que les dues parts, diguéssim, les trobin. L'objectiu, entenem,
de l'autor dels fets és que no ho trobin, no? Sí, però una mica estrany que, a més, sigui una mica un membre de darrere l'altre, no?
Clar, per això, vull dir, potser són dos moments... És a dir, potser aquesta persona no es va desfer del cadàver el mateix dia, sinó que ho ha fet en diversos moments. Però, clar, no...
I a l'Òscar aquest, en principi, el noi amb qui es va trobar no figura com a investigat ni res.
Entenem que, clar, és a dir, és una persona doncs, que ja va contactar amb la família, que diversos periodistes han parlat amb ell, els Mossos d'Esquadra també l'han interrogat, i si fos sospitós ja l'haurien detingut, clar. I no és el cas. Per tant, vull dir, presumpció d'innocència i a veure com evoluciona el cas i què és el que li va passar amb aquest noi, no?
Avui ho deixarem aquí. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
És a l'oeste.
Periodista de Successos i Tribunals de La Vanguardia, col·laborador de RAC1. És un plaer escoltar-te. Escoltar el cotal,
sempre,
com
ho
expliques,
sempre.
No les històries que ens expliques. 3 minuts i, senyor Virgili, parlarem d'una cosa que a vostè li agradarà.
M'agrada molt, ho he vist.
Una qüestió relacionada amb els gegants.
Altitud.
Exacte.
Gegant del Pi i el gegant de la
ciutat. Gegants, molts gegants.
Quants n'hi ha?
Molts, centenars de gegants. Ara ho ens ho explica la Maria Sitxó.
Versió RAC1.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, a la Roca Village tenim el millor pla per a tu. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius per a descobrir els nous clàssics amb descomptes addicionals de firmes com Asics, Longchamp o Tommy Hilfiger i totes les sorpreses que trobaràs a la Roca Village. Si no vens, mai no ho sabràs.
Si aquest dia del pare has rebut de regal un dècim de loteria, tenim una bona notícia. Ja queda menys per al sorteig. I si no te n'han regalat cap, també tenim una bona notícia. Encara ets a temps de regalar-te'n un tu mateix. Per això ets pare, no? Aquest dissabte 23 de març, sorteig del Dia del Pare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Et sents buit per dins?
Així quedaran els nostres magatzems amb l'operació Estoc Fora de MediaMarkt. Aconsegueix fins a un 30% de descompte en la millor tecnologia. Emporta-t'ho tot, ja a la teva botiga i a MediaMarkt.es. I alà.
Ja sóc a casa!
Xxt, no cridis, els nens llegeixen. Els he comprat la capsa regal de cavall fort i la del tatano amb una subscripció de 4 mesos. I mira, no paren de llegir.
No m'ho puc creure.
Les capses regal de cavall fort i del tatano són el millor regal que els pots fer. Consulta els punts de venda a cavallfort.cat.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
T'has fixat en la gent rica?
Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en capvespres, en calma, rica, riquíssima en riures, en bons moments, rica en tranquil·litat, a deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Saludem Maria Xinxó de nou. Maria, bona tarda.
Bona tarda de nou a tots.
A veure, Catalunya, senyor Virgili, sí. Vicenç Martí, senyor Boïlles, sí. És el país amb més gegants. Preciós. De tot el món.
Bueno, és que és el país dels gegants.
Sí.
M'agrada
sí.
Molt.
De les gegants i les gegantes.
I la geganta.
I els gegantons.
N'hi ha més de 5.000 i atenció
sí,
perquè...
Sí, sí, ja dius, ara.
Més
sí.
De 5.000 i atenció perquè la tradició hauria pogut néixer a Barcelona.
Oh, clar. Sí.
Ara fa 600 anys.
Sí, claro. Del primer gegant que hi ha constància és una representació de David i Goliat que va aparèixer per la processó de Corpus Christi a Barcelona el 1424. Sí. Per tant, aquest any s'estan celebrant aquests 600 anys del primer gegant que se'n té constància.
600 anys que es diu aviat. Sí, sí, i arran d'això, Maria Xinxó s'ha proposat trobar els gegants més singulars.
També.
Singulars de singulars. Catalunya.
He anat a buscar experts, persones que hi entenen en la matèria, dues persones geganteres que han portat diversos molt gegants bé. Al llarg de la seva vida i que en segueixen portant i que es coneixen de sobres del bestiari popular català.
Sí, per favor.
S'està content,
ja està,
sí.
Clar.
Un d'ells...
Sembla que se n'en foti, eh?
No, això no, oi?
Escolti'm,
no, és que està, parlant, molt bé.
Està parlant amb una persona que va a concentracions geganteres.
Sí, però no, molt bé.
Però no cal que repeteixi tota l'estona,
està
home.
Aquí, està aquí com...
Està molestant a la narració.
Està com un lloro.
A què?
Molesta.
Va.
No, no, la gent, ja sé que la gent gran molestem.
No, no, no molesta, però si està tota l'estona dient molt bé, molt bé, molt bé, no podem escoltar la Maria.
Si fossis una dona, ja riurien tot.
Els experts, qui són?
Me siento mujer, ara ho he de dir. Me siento mujer.
Silenci.
Un d'ells...
Silencio.
És en Nico Alonso, que és geganter, durant molts anys ha format part de la coordinadora de gegants de Barcelona. L'altre, ja el coneixeu també, i hem parlat un munt de vegades, és l'Amadeu Carbó, oh, escriptor, educador social, folclorista
bé,
i també geganter.
Eminència, una eminència.
Tots dos són eminències i ens ajudaran avui a buscar, doncs, això, el gegant més singular de Catalunya, que n'hi ha molts per triar perquè són més de 5.000, com deien. Per tant, primer de tot, jo demanaria que ens poséssim en situació, que ens ambientéssim.
Vinga. No és fàcil, fer ballar un gegant.
Home, perquè té els peus petits, Els peus que té, petits. S'ha fixat
home,
mai?
No, perquè... No.
Aixequi la
faldilla.
La faldilla i uns peus com els seus. Després, clar, ballar amb allò...
Tota la raó, és veritat.
Ara t'ha fet gràcia, això.
Sí, perquè en relació al gegant sí que és cert que cal ser un número petit.
I els hi passa a tots, és curiós.
Sí.
Per què no sé això, senyor? Té alguna explicació?
No sé,
que tenen els peus com reduïts.
Sí,
bueno...
Desproporcionats.
Són peus... com de nina.
Amb aquelles mans, aquells caps que tenen,
sí,
en canvi els peus petitons. En Nico Alonso ens ha fet una selecció dels que ell creu que són els més curiosos i a partir d'aquí, dels 6 gegants dels 5.000 que ell ha triat, voldré que vosaltres decidiu quin és el més singular, el més curiós. Teniu també les fotografies en aquí al guió. Comencem. El primer que ens ha triat el Nico és un gegant gastronòmic.
El gegant del calçot de Valls, que és un gegant que surt per la festa de la calçotada i que representa precisament un calçot de cap a peus i que, bueno, és una figura molt curiosa i prou característica de Valls.
El gegant de Valls, el gegant calçot.
Home, que, aquest la gràcia seria que es n'és tirant pets.
Podeu fer,
com calçot. Home, les calçotades què fan?
Una mica de gasos, podria ser. Bé, tenim el gegant calçot de Valls, que té també unes dents que se li veuen aquí prou prominents, i tenim també el gegant més industrial.
A Barcelona, al barri del Poble Sec, hi ha uns gegants que són les Tres Xemeneies, que són les Tres Xemeneies de l'antiga fàbrica de la Canadenca. Van agafar aquestes Tres Xemeneies, les van reproduir en forma de gegant, i a dalt del capçal de la xemeneia hi ha un cap humà que representen una vedet del Paral·lel, un senyor ric burgès i el fum de la fàbrica.
Està bé.
Doncs mira, aquestes tres no les coneixia.
Fa gràcia,
Els gegants de les Tres Xemeneies, i mira, m'han agradat.
T'han agradat, les Tres
Xemeneies. Doncs, es veu que ja no surten a ballar, ja, perquè són molt antics, però es poden visitar al Centre de Cultura de l'Albereda, a Poble Sec, que estan allà.
Estem badant aquí.
Doncs els pots anar a visitar allà si t'interessa. Uns altres gegants que s'inspiren també en el món de l'arquitectura i que, segons el Nico, serien un dels més curiosos de Catalunya.
Està enfadat perquè no visito.
Hi ha els gegants de la Pedrera, també, del famós edifici de Gaudí, que són gegants, uns reis de tota la vida, però en comptes de tenir cara humana, tenen per cara les xemeneies de la Pedrera. I també són bastant espectaculars.
I un dels gegants sembla Darth Vader, aquell el dolent de la Guerra de les Galàxies.
Sí, senyor. És veritat, el que ens acompanya també sembla
Darth Vader. Fan una mica de por, aquests gegants, de la Pedrera.
No, es veu que estan exposats també a la seu del districte de l'Eixample, al carrer Aragó. I allà...
A la seu del districte?
Sí, no estan a la Pedrera, estan a la seu del districte de l'Eixample.
Sí,
per favor.
Ja aniré,
veure, doncs visita'ls.
Ja li he dit que hi aniré. Que
et fan por, o què? Es posa els gegants? Un cagueta, home.
És un cagat.
No, que són coses catalanes, no et preocupis, que no hi anirà, no. No hi anirà, no.
Que t'atacaran, Que he dit que hi aniré. Què volen? Un
compromís per escrit.
També vas dir que et faria soci del Barça.
Un diploma.
Poder els que venen ara sí que li faran una mica més de por, perquè saltem de Barcelona a Terres de Ponent i de l'arquitectura passem una mica al que seria el món esotèric.
A Cervera hi tenen els gegants fantasmes de la Calarra, que treuen al setembre per la Calarra, i que són uns gegants que de dia potser no tenen tanta gràcia, però de nit s'il·luminen per dins.
Ui, no.
I llavors fan un efecte bastant curiós.
Ja ho conec,
és bonic. Sí. Sabeu el gusilús?
Sí.
Jo tenia un gusilús d'aquell, no? Doncs l'encenia i tenia el cap que s'il·luminava, doncs en versió gegant.
No. I tu jugaves això?
Jo sí, el gusilús.
El gusilús?
Sí, ho tenia a la nit, quan era petita.
Tu feies això?
Sí. Vostè no? No tenia...
No jugava res.
No, ja es nota, ja.
No jugava mai a res,
No
tenim una rata.
Ja ho explica tot, això.
No tenim una rata com a mascota.
Bueno, a veure, que tenim a la Maria repassant-nos gegants curiosos, el gegant fantasma.
En tenim un altre, que aquest jo diria que seria un 2x1.
Hòstia, aquest, acabo de veure la foto, és un impacte total.
Sí. Aquest s'hauria de dir Figo.
Explica
com és i quina cara té i ja ho entendran.
O més d'algun en el món de la política. La catalana, ja li dic jo que la catalana.
Que ens ho expliqui el Nico Alonso en què consisteix aquest gegant.
A Olot hi ha una associació d'amics
del Port
i el Xai que fan els seus àpats durant l'any i que tenen un gegant, de fet, que és un porc que porta a sobre un xai, com si fos una figura de pessebre, un pastor d'aquests que porten el xai a coll i bé. El xai treu aigua per la boca. De fet, és un gegant molt espectacular perquè és molt gros.
Sí.
Escolta, aquest gegant...
El trobo, sí que és espectacular.
I això hauries de fer una publicació, si això, a les xarxes, que ho vegin.
En tenim alguns ja penjats a les xarxes.
Aquest és enorme. Aquest és el que ara mateix m'ha agradat més.
Sí.
Perquè el trobo brutal.
A més, el porc porta un puro.
Sí,
està fumant amb un puro.
El porc amb el xai a coll i bé.
El porc amb el xai i fumant-se un puro.
Sí. És rodó.
I el xai expulsar aigua. Doncs això, a Olot, el trobareu.
Aquest gegant ha de tenir un balanç tremendo, eh? Això no es pot aguantar amb els peus petits d'aquella manera.
Sí, aquests peus.
I això és un gegant d'aquests que pesa...
Però aquest gegant és d'unes dimensions espectaculars.
Per cert, que ens diu el Damià Amorós, historiador de l'art i museu, que hem entrevistat diverses vegades al programa.
No em ve present.
Senyor Marcelí. Doncs ens explica que a Madrid també hi ha comparsa de gegants i capgrossos.
No, però no. Això és allò d'aquella sarsuela gegant que s'hi cabe tu dos.
No. Un altre que vol pesta de Mayuso.
No, és un fet.
Pesta de Mayuso.
No.
Està allà, que allà, tot allò us agrada molt, i hi ha molta llum, i està tot molt net, i allò. Aneu allà, eh?
Això és d'aquella sarsuela. Gigantes i cabezudos, i s'ho van inventar, i ho van copiar de nosaltres.
Bueno, a veure, tenim el del porc, que ens agrada molt, que és el gegant d'Olot.
Tinc una última opció, que
xai,
ens presenta...
Xai, porc i xai, digues.
El Nico Alonso, que si aquest us ha agradat també perquè el veieu gran, el veieu de pes, el següent també, encara ho és més, de fet.
A la ciutat de Girona hi trobem el gegant Gerió, que representa el fundador de la ciutat. I que diu la llegenda que el fundador Gerió tenia tres vessants, la d'arquitecte per construir la ciutat, la de guerrer per defensar-la, i que a més cuidava un ramat de bous i de bover. Llavors, el gegant, que és el gegant més pesat de Catalunya, és portat per dues persones, normalment els gegants els porta una sola persona, el que és un gegant que són tres gegants a la vegada i som també amb tres caps, sis braços, és bastant impressionant.
Dues persones l'han de portar, que jo m'imagino allà. No, tira cap aquí, no, que tiris cap allà. S'han de coordinar molt bé.
Són ganes de fer sentir petit a la gent, eh?
120 quilos pesa aquest gegant.
Això mina l'autoestima de la gent. Perquè et sents petit i poca cosa.
Ens diu un oient que l'avi del seu home és un gegant molt estimat a l'Arbós del Penedès. El gegant Gomarcín.
Que no el coneixem.
Gomarcín. No sé què és, va ser un home que va fer molt pel poble.
I jo de moment repeteixo,
El del porc i el xai,
És que el del porc és molt espectacular. La grandària i tot.
A mi m'agradaria conèixer el que va dir de Laura Borràs. Un gegant que va com molt modern, perquè és modern i guapa, diríem. Està bé que va...
Continuem.
Sí, continuem. Mentre penseu ben bé, jo crec que el Toni ha triat, que és el gegant aquest d'Olot, del porc i el xai.
A lo millor n'hi ha d'altres,
però que cadascú pensi d'aquests que ens ha triat el Nico, quin creieu que és el més singular? Us aniré explicant també més coses dels gegants. Com us deia, abans ho hem explicat, aquí, a Catalunya, som pioners en la matèria.
Som els millors. No hi ha ningú...
el país del món que més gegants té. De fet, en segueix Bèlgica i el nord de França, que és una zona on també n'hi ha molts, i el País Basc i a Navarra també n'hi ha molts.
Recopiat.
Gegants hi ha a tot el món, en totes les cultures i a tots els països que hi ha bé.
N'hi ha tot el món, però aquí van ser els primers i els que en tenim més.
I alguns d'originals també que ens estan comentant els oients, com per exemple el Josep Andreu Castells, que ens explica, ens envia una foto dels gegants que tenen a la Llacuna, que són un mosso i un bomber. Un mosso i un bomber. I diu, i els de Vilanova del Camí són lletjos amb egoisme.
Però jo he de
també
reconèixer...
diu que a Igualada n'hi ha un que és clavat a Tito Vilanova.
Jo he de reconèixer que he anat a algunes trobades geganteres i n'hi ha algun que dius, noi, aquí l'artista va tenir un mal dia.
No va tenir un bon dia.
El del mosso, no? Mosso o policia, no sé, i bomber, a veure, està millor el bomber que el policia. El policia està molt justet,
És que a vegades...
Hi ha gegants que justegen molt, realment la cosa ha quedat molt justa.
És que té el cap... com tirat cap enrere.
Sí, no, per això.
S'assembla a...
Sí, no...
Aquí s'assembla.
A una persona que treballa...
Sí, que se li ha...
Cuidao!
Que ha tingut un...
Va, d'on ve tot plegat? Intentem sortir d'aquest jardí, doncs... D'on voleu que vingui tot plegat? De la religió, ho explica l'Amadeu Carbó.
Ens hem d'imaginar una corrua de representacions, de petites representacions, que el poble identificava perquè les coneixia, però que tenien una finalitat catequètica. D'aquí neix tota aquesta patuleia d'elements festius com els gegants, el bestiari, que actualment nosaltres en gaudim. Els gaudim ja fora d'aquells quadres bíblics o de les vides de sants, aquelles representacions teatrals.
Recordem que a l'inici sortien per Corpus Christi.
Sí, per Corpus.
Clar.
Les molasses, els bous...
Sí, sí.
Atenció, que no és una tradició barata, I abans encara ho era més.
No tenia gegants qui volia, sinó qui podia, perquè era un entremès festiu molt car de mantenir i molt car de fer anar, per dir-ho d'alguna manera, perquè necessitava, doncs, tot un seguit d'hòmens que els fessin ballar i que els moguessin, i això costava diners. Les processons eren cares de mantenir.
I amb els anys, els gegants, òbviament, s'han anat adaptant als nous temps, s'han anat canviant. Ara trobem...
Ara tenen wifi.
Per un moment, si sap tant, per què no ens ho explica vostè?
Perquè ja em faries callar. I a més, m'he donat... M'he escoltat una gravació meva i mentre que tinc una veu tan escarosa que no vull castigar tant a l'audiència. Perquè és que m'escolto i em faig fàstic a mi mateix.
Vale, ara jo bueno. amb això estic d'acord amb vostè.
Ai, ara m'ha sabut greu, això.
No, és que fa... ell que sempre ruja, realment ruja.
Escolta, que el Josep Girona ens envia una foto de la Rigoberta de la Bisbal d'Empordà. Jo l'he vist, aquesta, en acció, amb un pit a fora.
Que guapa, sí, com la Rigoberta Mandini.
Això ho vaig veure. Vaig trobar molt lleig.
Bueno, perdoni, està bé.
Llença aigua amb el pit i és molt graciós perquè jo vaig...
La teta que baila.
Jo vaig estar a un concert de Rigoberta Bandini amb la Rigoberta, la geganta, allà anar esquitxant. Sí,
Que realment es posi...